límit del confinament a 7 municipis. Fins aquí les notícies de les 10. Divetres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Les 10 i 5 minuts, benvinguts a La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar, molt bon dia a tothom en aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que la Ràdio Pública de les Illes Balears vos acompanya cada dissabte, cada diumenge, sempre o quasi sempre, amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i també amb en Raül Valls, que deia abans d'acabar aquesta primera hora que fa calor, i és vera, no és que ho digui ell, és que fa una calorada. Ja han passat la primera onada de calor, Raül. Però n'ha de venir més o és que hem d'anar pitjor? Què passa?
No ho sé, això, el que hem de fer és saber on qui realment en sap, perquè jo ho dic, el que llegeix, que ara veurem, eh?
Sí, però s'ha emet, no?, que diu que hi haurà morts, ferits i que pot anar pitjor. Clar, hem tingut com una baixadeta de temperatures 2-3 graus, que a ombra sí que ho hem notat, supos perquè ha canviat aquest vent, no?, l'aire no és tan calent com fa uns dies, però el sol pica de valent. A part de parlar amb en Tomàs Salom ara d'aquí uns instants, també tindrem un carnaval d'estiu de Campanet.
Sí, farem una volta per Campanet perquè estan de festes, les seves festes de Sant Victorià, i xerrarem de la gran festa d'avui, que és el carnaval d'estiu.
I fent una passejada per Menorca, s'estrena avui a Orobaixa, a la xat de Orobaixa a Mó, la nova plaça Òsium, una plaça d'oci, es diu plaça Òsium, que combina música en directe, cinema a la fresca, artesania, disseny, gastronomia i activitats culturals a l'aire lliure, que està molt bé. És un projecte inspirat en espais creatius que també s'ha fet famós a altres ciutats europees. I a Eivissa han acollit això i mos explicarà, com sempre, na Clara Aymamí. I si parlant de cinema, no sé si has vist si t'agrada Toy Story.
Sí.
I de fan la cinquena, enguany, han estrenat la cinquena, i amb en Sergio Espósito i Mateu Biloni parlarem de pel·lis Pixar. Pixar és aquesta de la lampareta?
Correcte. Sí.
I de parlarem d'aquesta estrena de Toy Story amb en Sergio Espósito, que ells tant els hi és parlar de Kubrick com de Toy Story. M'agrada, perquè sempre tenim...
Saben un poc de tot, ells.
Un poquet de tot.
Sí.
Idò, venga, a les 10 i 7 minuts volen saber com anem de calor.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, si volen fer una mica de previsió del temps per al cap de setmana, també pot ser a principis de la setmana que ve, com vendran aquests dies, ja sabeu que no és fàcil preveure el temps més enllà de 2-3 dies vista, a vegades no, pot ser molt canviant, però el que no canvia ara mateix és que fa molta calor, no pareix que se n'hagi d'anar, la calor tampoc ha plogut. Bueno, aquestes cosetes sempre vos preocupa una mica, no? Saber en bon dissabte què han de fer aquest cap de setmana, si podran sortir a navegar, també, aquestes cosetes. Tomàs Salom, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, com estàu?
Beníssim. Passant calor, amb l'aire condicionat aquí de dins, està molt bé. Vivim una altra realitat quan tenim la sort de fer feina a la redacció, però tu també ho saps, no? Sortim del plató. I què mos passa? Que sortim en el carrer, ahir gravava a l'estret de Solo Baixa, feia molta calor i continua la calor. Com ho veus?
Sí, i tant. És veritat que a fora que fa calor, però també ho hem de dir. És cert que han tingut dos dies que, en el principi ho comentàveu, en certs matisos, perquè han tingut un canvi de direcció de vent, han entrat tramuntana, i no tant a Palma, però sí en el nord de Mallorca i a Menorca sí que han notat una refrescada. De fet, hi ha hagut punts que fins i tot quedaven al voltant dels 30 graus. Tot això s'acaba. Ja ho podem anunciar. Aquest cap de setmana tornen a pujar temperatures i serà de forma més clara la setmana vinent. Tu deies que, més o manco, la previsió és veritat que en dos, tres dies per fiabilitat. Però amb un escenari com el que tenim ara, sembla bastant clar. Tindrem sol i pujada bastant clara de temperatures durant els pròxims dies.
Clar, jo vull ser més optimista i pensar que potser diumenge la cosa canvia i que dimarts hi ha una plogudeta. Tormentes d'estiu? De moment, res.
No em fa pinta. Aquesta setmana han tingut algun ruixat a punts de l'interior de Mallorca, ha estat poca cosa, no anirà més enllà, i de fet aquest cap de setmana tindrem un cel ben destapat a tot arreu, podríem veure qualque nigulet, però de tempestes d'estiu no en parlem. Tenim una dorsal d'aire càlid que quedarà immòbil tot el cap de setmana i la setmana vinent, i per tant parlarem d'una altra vegada termòmetres que podrien fregar els 39-40 graus a punts de l'interior de Mallorca.
I de tota la setmana en remulles cap a cap. Sí. Si no, bona nau a la mà. I ben en remull perquè pareix que l'estiu de Pont de Baret ja ha arribat. Si nau pel món, no feia com en Joami d'anar a gravar a les 3 del migdia.
No feia falta, tampoc.
No són hores, vull dir, hores.
No. Saps què passa? Que si... això és cert, és una cosa que mos passa. A les 9 del matí tothom frissa. I a les 3 també, però ja és diferent. Un divendres és més fàcil agafar la llenta. Com els peixos, no? Que has de sortir en el carrer a veure quin és el millor moment, però aquest millor moment no és el millor per jo, això segur.
Això
ve en la professió. Per cert, Tomàs, si tenim un amic o una amiga que navegui, que tingui un vaixell, un lleut o una cosa d'aquestes...
Com
us convidi. Sí.
Exacte.
Des d'aquí ja feim una crida en altres tres, perquè mos convideu, ja és ben hora, no rep cap WhatsApp en aquest sentit, però és bon moment per navegar, si la mà està bé.
Avui encara hi ha un poquet de nord, és veritat que aquesta tramuntana va minvant, però encara queda la mà una mica alterada a punts del nord de Mallorca i Menorca, per tant, no són les millors bandes per navegar. En canvi, en Esponent, Mitjorn, Eivissa i Formentera sí que tindrem en general bona mà. I el que resta d'aquest de setmana, demà diumenge, canvia la direcció de vent, segurament serà també a Eivissa i Formentera i bandes de llevant, on podria ser una miqueta més favorable, perquè serà un poc vent més amastralat. Però no esperam una gran ventada. Tampoc tindrem la mà tan plana com podíem haver vist setmanes enrere, perquè queda una miqueta d'aquest onatge associat en aquesta tramuntana, però podem dir que va minvant aquest vent de nord.
Idò, Tomàs, un gust sempre escoltar-te i també te veurem avui per la tele, no?
Un plaer, sí, aquí seré.
Molt bé, gràcies, Tomàs.
Gràcies, que vagi bé.
Vinga, bon cap de setmana.
L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Vinga, idò. Ja que sabem que no plourà, podem estar tranquils.
No. Precisament ploure no anirà bé.
Una recomanació. Poseu-vos una disfressa amb poca roba.
Amb poca roba?
Poca roba.
Podria ser una disfressa... Clar, amb poca roba, jo estic pensant... Poca roba.
Si te poses, jo que sé, te vesteixes de... No sé, de peluig, ja m'hi has, tu m'aqueixa calor.
Ostres, sí. Com aquest de la plaça Major de Madrid, que van de dins un ossit enorme.
Espero que tinguin un aire condicionat de dins, perquè allò tampoc moria.
És molt graciós. Però bé... I aquest que s'abaraen i comença a suar bé.
Sí.
És que veiem vídeos molt raros. Però poca roba podria ser així un vestit com a Roma, per exemple?
Jo, per exemple... clar, avui jo vaig disfressat o vestit de romà perquè, clar, aconsegueixo les quintades romanes.
Tu saps que som molt fan, no?, dels teus vídeos i reels i tot això. I jo sempre culet. Sempre que veus un corazoncito són jo. Un d'aquests són jo.
Molt bé. I doncs, res, això...
Vull dir, tothom pendent d'estapar raus d'en Raül.
No, jo vaig de... Bé, ja ho veureu.
Sí, que no és coses, tampoc, vull dir.
Ja ho veureu. Bé, anem a xerrar ara de... És que carnaval, eh? Sí, sí, no estem en el mes de febrer, no estem en el mes de març, estem en el mes de juliol, però a Campanet varen posar de moda el carnaval d'estiu. I per això volem fer una miqueta de repàs d'aquesta festa que se farà avui capvespre, avui ja hi són, ja estan de festa, com aquí diu, perquè en aquest municipi de Mallorca estan celebrant les festes de Sant Victorià. Ja s'ha fet el correfoc, hi ha tot tipus d'activitat durant tota aquesta setmana per celebrar les festes patronals. Però si una festa és important, destacada, destacadíssima, que tota Mallorca coneix, és el Carnaval d'estiu. I no és una cosa que organitza l'Ajuntament, sinó que directament ho organitza l'associació Sa Llengua Bona. Per això és moment de xerrar amb en Joan Quart, que, Joan, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, amb jo... molt de preparatius.
Clar, això t'anava a dir, t'agafam un poquet enfeinat, jo ho sé, però sí, la pregunta sí. Per el cap, diguéssim, de l'organització és: mos pot dir de que aniràs disfressat?
Bé...
És un secret.
No, home, enguany hem decidit, com bé deu, un disfraç bastant fresc i anem de fades i nenets, el nostre grup.
De fades i nenets?
També és bon, sí, sí. Molt bona opció per dur poca roba. Sí, sí.
Està bé, està
no,
bé.
No, sí, en durem poca.
Bueno, mem, Joan, conta-mos, què suposa aquestes festes de Sant Victorià per vosaltres, per la gent de Campanet, però sobretot per l'organització d'aquesta gran festa, d'aquest carnaval d'estiu?
Mem, és veritat que el carnaval d'estiu és una festa de les que més feina duen, perquè en el final mobilitzam a molta gent de Mallorca, venen busos d'altres pobles, i clar, mos hi posam amb molta antelació perquè en el final per durar tot ben controlat i, i no tenir cap problema el dia de l'esdeveniment. Ja. És veritat que sempre poden sorgir qualque coseta, però ja a principi d'any començam a gestionar-la i a fer feina amb el carnaval.
Escolta, clar, quan xerram de les festes de Sant Victorià, perquè com una festa part del carnaval d'estiu, però no, és a dir, es forma part d'aquestes festes, d'aquest calendari d'actes de les festes patronals de Campanet. Però com ho heu fet, com heu aconseguit que aquesta festa concreta, el carnaval d'estiu, ja sigui com el gran referent de les festes de Sant Victorià?
Això va ser, bàsicament, que uns joves varen decidir posar en marxa aquest projecte d'un carnaval en l'estiu. I pues, amb els anys, cada any ha anat agafant més força. I crec que aquí és l'implicació de tot el poble ha fet que aquesta festa arribi a on ha arribat, perquè participen des de l'escoleta d'estiu, que en la decoració... El centre de dia amb la gent més major del poble, que també ens fan decoració. El veïnat que decoren les façanes, l'Ajuntament que ens ajuda amb una part de l'organització i també amb els usuaris de seguretat i aquestes coses. I la veritat que jo crec que l'unió de tota aquesta gent fa que el carnaval sigui una festa tan guapa i que tot Campanet l'estima i molta gent de Mallorca també crec que l'estima perquè de cada any ve més gent i disfruta més del carnaval.
I jo deman, clar, ara molta gent mos estarà escoltant, diguem, bueno, jo avui aniré a Campanet. L'altre dia vaig veure un vídeo de Norrac Nostro que donava aquests consells de, per favor, aquestes disfresses de llonguets o no llonguets i per amunt i per avall. Però, clar... un ja se li dona capaces idees de dir, bueno, de què m'avestesc enguany, perquè, clar, dins el poble hi ha aquesta competició entre uns i els altres, també qui farà la disfressa més original, qui anirà millor, se fan grups, perquè no va un cada un disfressat, sinó esteu grup d'amics disfressat. Com ho gestioneu, tot això?
No, crec que el que és el carnaval d'estiu, no hi ha cap competició, perquè El que crec que molt importa en els campanaters
sí?
és que la gent vagi disfressada. En el final, sigui un disfraç més original, comprat, un disfraç en el qual li dediques hores, perquè hi ha grups, en altres molts anys, i han dedicat moltes hores en el disfraç, i és perquè és com un sentiment, és dir, aquest dia sortir disfressat, que gent que surt amb una perruca, gent amb unes ueres un poc més grosses. En el final és estar dins la festa, participar i disfrutar, que realment és el que mos mou a seguir fent aquesta festa i voler cada any millorar i cercar idees noves perquè la gent disfruti.
I una cosa que també és important és que aquesta gent que sempre se disfraça, no? que ho tenen com a tradició familiar, que ho fan, aquesta és la gent que ajuda a que els joves també segueixin la tradició. És a dir, que hi hagi un grup de veteranos de guerra, diguem, de les disfresses de campanet i que vulguin participar cada any. No sé si hi ha qualque penya o si n'hi ha una mica organitzat més per famílies que per grups de joves. Com s'organitza la gent perquè això tingui continuïtat?
La gent se sol organitzar amb el seu grup d'amics de tota la vida. Per exemple, els que varen iniciar el que és el carnaval d'estiu, cada any se disfracen junts. Després, el nostre grup fa molt d'any que ens vestim sempre junts i és com aquest moment de juntar-te amb el teu grupet per preparar la disfressa. Després, molta gent ja comença fent dinars, un pot de voucha. I després és arribar a la plaça Major amb el pregó de l'amo i la madona i és que és molt guapo veure aquest grupet de gent perquè en el final, per veure el pregó, és veure que se diferencien més els grups d'amics. És guapo veure la diversitat d'idees, de disfresses que hi ha, perquè entre campanetets se pot dir que molt poques vegades se copien
el disfres.
I pareix que m'ho posen d'acord, però no.
I una coseta, els bugerrons s'apunten en aquesta festa o no? Perquè, clar, sí, ha estat Sant Pere de Buja, ara fa poc i tal, però també s'apunten, aprofitant que només han de travessar el carrer, com aquí que diu.
Clar, jo crec que això de que estigui aquí de vora els és molt còmode i fàcil, en el final no ve de fer molt de quilòmetres per anar de festa.
Exacte, per això ho deia.
A la gent jove, sobretot, mos és molt fàcil, perquè així no passant tanta pena.
I t'he de dir una cosa, no només és bugerrón, jo crec que si apuntes a mitja Mallorca, perquè, clar, sí. Podríem dir que és una d'aquestes anomenades neofestes, que hi ha arreu sí. de ses illes. No sé quanta gent esperau avui. Tenim un càlcul?
És molt difícil de fer, però unes 5.000 persones, segur.
Mare meva.
5.000 són moltes.
No, sí. És veritat que és una festa que du molta feina i molta preparació, perquè en el final estem xerrant d'una quantitat de gent molt elevada i clar, en el final hi ha responsabilitats que si podem evitar segons quin conflicte o malentesos, si no, mos hi parlem amb temps i molta feina, no sortiria.
Bueno, hem de dir que vosaltres aneu fent, donant informació de com participar-hi, de la gent que ve de fora, el que han de saber. Això també és important. Conta-mos que podem dir a la gent que avui digui avui serem, en aquest cas, a Campanet, on anirem de festa allà, volen saber com ho hem de fer bé? És a dir, que allò que podem fer i allò que no hauríem de fer?
Nosaltres, des de les nostres xarxes de la llengua bona, bé, hi ha una publicació on s'expliquen els diferents pàrquings habilitats dins el poble, que en el final és una manera de que la gent pugui accedir a la festa i aparcar amb més comoditat. També tenim un poc la normativa que hi ha vigent amb el tema del beure i dels botellons en els cotxes, però el que més demanem és un poc de civisme, perquè de lo que més se queixen els veïnats és de la gent que va al carrer bruta, fa pixades a portals, i clar, al final és demanar un poc de civisme, perquè habilitam diferents espais amb banys portàtils que serveixen perfectament, i clar, si poden respectar aquestes normes un poc bàsiques, farem que la festa pugui continuar molt d'any més i que tothom pugui disfrutar.
Jo vull dir una cosa, que amb això de les pixades en els portals, per favor, ajuntament de tots els pobles, no parla de Campanet, poseu multes, multau, feis alguna cosa, perquè no pot ser que vengui un extern, o no extern, és igual, del poble, i com pixis portals, que això no se'n va, que ja basta es cansi la gent que no tira aigua, però que són peridores, tranquils, no com pixeu, però que hi hagi una mica de seguiment en aquest sentit, no? Per reforçar aquestes coses, perquè si seien veu que no passa res, i de civisme sempre hi serà.
Sí, de fet, la policia local de Campanet ha publicat totes aquestes normes que ara mos comentava en Joan, que jo crec que no faria falta publicar-ho, en el sentit de si la gent tingués un poquet de capet, això són coses evidents, no? Un no pot fer botellot, un no pot beure a segons a bon, no es pot orinar un portal, és a dir, ja, per això hi ha els serveis que posen, que jo dic els botsis, que és una marca, però vaja, no? Sí. I d'això, ja m'ho enteros, vull dir, no sé, és anar a passar-ho bé, a gaudir de la festa i no emprenyar. I sobretot, els que són de fora poble, és a dir, jo ho dic perquè me toca...
Sí, perquè d'empanats 5.000 persones no n'hi ha.
No, perquè jo què sé, jo per exemple som usuari, per dir-ho de qualque manera, d'aquesta festa, de tota sa vida, però me refereixo, ja que hi anem de convidats, així com m'agrada quan venen a consell de festa, respectar, no?, lo mínim, i que sa gent del poble puguin ser els primers, puguin estar a davant, puguin ser els qui te diuen cap aquí o cap allà. Vull dir, no passar-nos a la línia, que som els convidats, no som els protagonistes de la festa, i per tant és important.
No perquè ho davant es va a dos, tampoc, no fa falta, no és necessari.
Si de caminar un poc, se camina un poc, no passa res.
No, passa que habilitam els pàrquings i demanam a gent de Campanet que mos deixi espais per aquests aparcaments, que al final és una comoditat per la gent de fora. També demanant, per exemple, aquesta gent que ve de fora poble que organitzen un autocar per arribar fins a Campanet, que mos feien... Demanam un poc les hores que tenen pensat arribar, per ja coordinar-nos amb la policia local... Clar. Per lo que és la rotonda de centrada, per gestionar aquesta arribada d'autocars i que sigui molt més fàcil per tothom.
Bueno, que això des d'autocars està molt bé, és a dir, en certes edats i de més està molt bé, i que molt de pobles han implantat de fa ja anys, d'aquests busos rebel·lers, no?, que van a una rebel·la en concret, i una que lleven molt de trànsit, de cotxes i de més, i no que, a més, donen la seguretat de que poden estar, gaudir de la festa tranquil·lament, fora passar pena, perquè llavors ningú ha de manar. Per tant, res, Joan, que te deixam, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé. Sé que ja tens molt de trull i supos que d'aquí unes hores mos veurem per allà. Que vagi molt bé.
Sí. Moltes gràcies.
Disfruteu.
Adéu, adéu.
Adéu.
El company Palindro fa un any va destacar amb una disfressa estranya a matar. Amb l'incit
cansat però content. Un diumenge s'afronta, poc a poc quina fe. Et mires al diccionari i tornes a ser tu. I creus que és injust però no ho dius a ningú. I creus que és injust però no ho dius a ningú. I creus que és injust però no ho dius a ningú. I creus que és injust però no ho dius a ningú.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
La Gran Vida. Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
Amb na Clara i Mamí volen parlar d'un espai per a la cultura i creativitat a Maó que s'estrena, s'inaugura avui a Hora Baixa. Allà tenim a na Clara. És així, Clara? Bon dia.
Bon dia. Sí, Maó sumarà aquest estiu. De fet, ja fa un parell o tres de dies que estan per aquí perquè aquesta aventura ja ha començat, un nou espai dedicat a sa creativitat i també a sa cultura aquí a sa plaça Òcium, des d'on vos salut avui matí. Ens acompanya en Borja Alcalde, president de l'Associació Cultural i Artística de Menorca. Borja, com estàs? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Bueno, contenta de conocer este espacio maravilloso. Cuéntanos un poco qué es esto que tenéis entre manos.
Bueno, pues es un nuevo espacio. Estamos creando un punto de encuentro a través del arte, la cultura, la gastronomía, para bueno, dar visibilidad a artistas de las Baleares. Y bueno, pues a tope, llevamos un par de días y todavía pues montando y dándole caña.
La inauguración ha sido el jueves pasado, así que son los primeros días de este nuevo proyecto. ¿Que cuándo y cómo se empieza a gestar?
Esto empezó hace 12 meses con la intención de tener un espacio para todos los menorquines fuera de temporada. Empezamos con la temporada, con un programa de artistas de fuera y locales, artesanos, y bueno, pues ya por fin, después de 12 meses, está todo montado, llevamos un par de días y muy contentos.
¿De dónde vienes, Borja?
Yo vengo de Bilbao.
De Bilbao. ¿Y cuándo llegas a Menorca y por qué estás haciendo este proyecto aquí, en estas tierras?
Llego de Menorca hace 6 años, después de vivir otros 22 en Escocia, y bueno, pues estoy muy alineado con el arte y la cultura, y bueno, me propusieron crear un modelo de plaza viva, y este fue el que se me ocurrió, el que les pareció bien y en el que estamos desarrollando.
Perquè esta plaça, la plaça Òcium, està ubicada justament en el darrere del cinema Ocimax, està impulsat per aquesta associació, que és vostre primer projecte com a associació també?
Efectivamente, este es el primer proyecto como esta asociación y lo que queremos es dar la mayor visibilidad a todo el talento local que existe en las Baleares, que tengan un espacio donde poder exhibir, donde poder colaborar, donde poder vender y bueno, esperemos que esto ayude también a todos a que no solo estén aquí, sino que también puedan salir fuera y seguir con su arte.
En aquesta plaça, que hace meses que no, de hecho no había habido nada en esta plaza, y desde hace unas semanas, meses, que se empieza a ver que aquí hay plantas y después se ponían más cositas, y bueno, lleva unos meses de misterio, ya la gente ya sabe, esta plaza Ocium ya se ha inaugurado. ¿Qué os están diciendo de saber que habéis dado vida a este espacio?
Pues la verdad que estamos súper contentos, que la acogida ha sido fenomenal, la gente está muy contenta, muy ilusionada, llevaba mucho tiempo muy curiosos, sin saber qué iba a ser, y bueno, pues llevamos solo un par de días, pero la gente está contenta, ha sido un muy buen recibimiento y esperamos que podamos seguir inspirando a toda esta gente que está pasando por aquí estos días.
Hoy y mañana estáis preparando, porque todo esto pasará en la tarde cuando se abran las puertas a que todo el mundo venga. Hay artesanos, cuéntanos qué encontramos.
Pues mira, hay marcas emergentes, está Reborn, está Massive, está Island Mood con otro artista del Esparto, tenemos artistas contemporáneos de La Cabina en Madrid, tenemos a Joan Tarragó haciendo pintura en directo, a la Terremoto Mambo poniendo música. Un montón de otros artesanos que no te puedo decir ahora mismo, pero...
¿Cuántos hay, más o menos?
Hay unos 10 artesanos, 14 con los kioscos, más el artista. Y bueno, la idea es que aquí hay una rotación cada 2 semanas. Entonces, todo este grupo de 15 personas va rotando y en 2 semanas tendremos otras 15. Y así todo el verano. Así que queremos dar la mayor visibilidad posible a todo artista y artesano. Cualquiera que tenga un proyecto y quiera ser parte, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.
Así que son los primeros los que se encontramos a partir de hoy a las...
7 de la tarde.
A las 7 de la tarde es cuando la Plaza Ocium abre las puertas con las personas que formáis parte, porque este espacio está abierto a todo el mundo que quiera.
Eso es, el espacio está abierto para todos, es una plaza que le queremos dar vida, llevaba como 15 años infrautilizada y bueno, por fin le hemos dado un uso para que la gente la pueda disfrutar y ser parte de ella.
Además, os ha quedado realmente preciosa porque los puestitos son de madera, hay muchísimas plantas, así que es un espacio verde en medio de Mahón, que bueno, que también tiene sus alrededores y que puedes hacer varias actividades. Puedes estar un ratito por aquí, irte a ver una película al cine, volver, cenar...
Sí, de hecho, mira, vamos a ofrecer cine a la fresca todos los lunes, música en directo los martes, talleres y planes familiares los domingos. Y bueno, la localización es perfecta, está en el centro de Mahón, hay parking, está el Freginal aquí al lado y queremos que sea un nuevo punto de encuentro para todos los públicos.
Bueno, además, aparte de los 10 artesanos, también los puestitos de comida, habrá actividades varias.
Sí, queremos, la gastronomía es una parte también fundamental, queremos tener una variedad gastronómica, estamos todavía desarrollándolo y bueno, tendremos cositas también de las islas y de fuera, además de una barra, obviamente, para ofrecer refrescos y demás, y pomada rica.
Bueno, hoy estás esta mañana para arriba, para abajo, para arriba, sí, porque tienes mucho trabajo, ¿verdad?
Os dejo porque voy a tope, pero nada, aquí os dejo con...
¿Con quién? A ver.
El artista que viene de Barcelona, Joan Tarragó.
Moltes gràcies, Borja. Joan, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Molt bé, contenta de saludar-te. Conta'ns un poquet què estàs fent aquí a la plaça Ocium aquests dies.
Doncs aquests dies el que estem fent és... Vinc com a artista urbà de Barcelona, per un cantó, i per l'altre presentem com a fundador de la marca Reborn, que són tovalloles sostenibles en col·laboració amb artistes fetes a Barcelona. I és una aposta cap a aquesta proposta d'artistes urbans que volen expressar-se amb un material que és sostenible i que és tècnic i que està fet a Barcelona de forma conscient.
Sí, que això et dediques tu a Barcelona i has vingut a portar el teu art urbà aquí a Menorca.
Correcte, aquest és una mica el plan que m'estem fent, sí. El dijous vam inaugurar amb el live painting i l'exposició de personal i després... ja hem començat amb l'estand, el quiosc de Reborn, amb tota la presentació de les noves col·laboracions i de més.
I què estàs fent aquí a la plaça Òcium? Perquè hi estaràs uns quants dies.
De fet, sí. Com a artista estem només a la primera, aquesta primera setmana i la següent portem un altre artista de Reborn Art. I el reste de l'estiu sí que estarem afincats aquí a Maó, amb la marca, i proposant totes aquestes col·laboracions i amb aquest material tècnic, sostenible i artístic que realment creiem que pot agradar bastant aquí ara que és estiu.
Escolta'm, pels oients que ens estiguin escoltant, si venen qualcú aquí avui a les 7 de la tarda o avui que vespre, que ara ens estan escoltant i diuen, ai, és que no sé què fer avui cap vespre, a on anar, a fer una volteta per Mo, què trobaran si venen cap aquí, què estaràs fent avui cap vespre, Joan?
Home, jo crec que és una gran idea venir cap aquí, doncs és una proposta també realment cultural, gastronòmica, hi ha disseny, hi ha art, hi ha creativitat, hi ha sostenibilitat i hi ha un molt bon ambient.
I en el teu cas, on tens tu el teu lloc? On estàs fent tu tot això?
Just al costat...
Ensenya-m'ho.
Just al costat del quiosc de la galeria, on s'agafa la primera residència d'artistes. Al costat adjacent hi ha la parada de Reborn Art, que és aquesta... un moble també fet a mida, en el que estem exposant doncs, tots els diferents models que hi ha circulars, rectangulars, la tovallola gegant, que fa 2 metres per 1,5 metres.
És això que està posant aquí el teu company?
És la
paraula. Saltra.
Sí, Saltra. I res, estem contents perquè presentarem nous models que no s'han presentat encara i estem encantats de fer-ho aquí.
Fantàstic. I el teu espai, on t'estaràs fent tu aquest art urbà que estem aquí just ara entrant, que has d'agafar una clau també, Joan, ara, has tancat?
Sí, però obriré...
Perquè avui mateix esteu muntant tot encara, per obrir avui cap vespre.
Exacte, estem ja preparant els últims preparatius pel dissabte.
Bueno, obrim la porta, entram a dins, aquí tenim tot l'espai d'aquest art urbà d'en Joan, d'aquest artista de Barcelona. Conta'ns un... Uau, preciós.
Doncs l'exposició es diu Psycho Prints i és un conglomerat entre peces originals sobre canvas de fusta i serigrafies fetes entre Mèxic i Barcelona i esbossades algunes a Menorca. Així que trobem a dir en aquesta presentació, en aquesta ubicació, doncs, perquè agafa tot el relleu que li correspon. I, a més, doncs, tenim una varietat important de formats i il·lustracions que pots passar bastanta estona descobrint els seus detalls.
Artista plàstic de Barcelona, que ara ets a Menorca, però també has fet projectes a altres bandes del món, ja mos dius que per Mèxic, però també Estats Units, Japó, Indonèsia, França...
Sí, una mica el leitmotiv del projecte és pintar i viatjar, i vinculat fer-ho de forma freestyle, com també amb galeries i projectes internacionals, que és una mica el que em dona la vida, anar viatjant, investigant les cultures com el folclore gràfic mexicà o l'indonesi o el japonès, i aleshores transformar-ho sota un filtre més urbà i presentar aquestes peces finals amb aquests formats gràfics, que són, doncs, ja poden ser pintures o murals o exposicions ja siguin de serigrafia o peces úniques tallades a la fusta, etc.
Clar, quan te'n vas per altres països i coneixes diferents cultures, també coneixes moltes diferents maneres de fer art i d'entendre l'art, i per tant tot això ho deus plasmar en les teves serigrafies, imagino.
Absolutament. De fet, una mica l'origen del viatge és precisament agafar aquesta inspiració de tots aquests teixits, de la part més ancestral d'aquestes cultures i empapar-me de tota aquesta part... per incorporar-la dins el llenguatge gràfic que porto desenvolupant en aquests últims 25 anys, també el desenvolupament de la tipografia que he estat desenvolupant al llarg d'aquests quasi 25-30 anys, que és una evolució entre de la gòtica alemana, per qui vaig viure a Berlín, o el sànscrit de la Índia, o el llenguatge tipogràfic de tailandès, o l'indonesi, etc.
Clar, és difícil, per ràdio, però com descriuries un poc el teu art?
Psicodèlic, impactant, directe, i realment és com una mena de laberint en què t'hi pots parar durant una bona estona descobrint imatges que realment molts cops jo crec que són una mica inesperades per certa gent, potser per altres no tant, però fresc sempre.
I això és art efímer, perquè d'aquí uns dies canviarà? O no? O es queda per aquí?
Sí, es pot considerar que és una intervenció efímera, perquè...
Va, clar, és intervenció més aviat, no?
Sí, bueno, perquè sí, la idea és anar transportant i que sigui itinerant aquest projecte d'aquestes peces noves i la idea és que vagi movent-se, viatjant com el que faig jo per inspirar-me.
Sí que és art viatger, itinerant.
Em sembla...
Un poquet com el qui fa, el que el fa, l'artista.
Firmo.
Firmes, no? T'ho has muntat bé, Joan?
Bueno, aquest és el plan, no? Ha començat l'estiu i estem encantats, vamos, a començar aquí. Sí.
Bueno, quina és la teva relació amb Menorca?
Doncs el típic de Menorca és que té esta mena d'imant sota de la illa que sempre que vens per 4 dies et quedes un mes, 2 mesos, 3 mesos i, bueno, i ojalà em deixi que l'imant aquest se'm quedi pel resta dels mesos que venen aquest any.
I del que així sigui, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Escolta'm, acompanya'm a veure amb qui puc xerrar, perquè també sí. Hi ha alguns artesans que estan començant a muntar perquè avui a les 7 estigui tot a punt.
Sí, doncs mira, em sembla que et prento aquí el Magí. Que és
en Magí, va, me'l tenim per aquí.
Samarretes Massif.
Sí,
hola, Magí, com estàs?
Bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies, Joan, que vagi molt bé. Com va?
Bé, molt bé. Aquí muntant un poc la botiga.
Bueno, aquesta, què ofereixes tu per aquí a la plaça Òsium?
Camisetes i, sobretot, marca urbana.
Marca urbana també, eh?
Uh-huh. Exacte.
Per gent jove?
Sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
I això ho fas tu?
Sí, exacte. Fa un parell d'anys que vaig començar i res, estic combinant el que és el món textil i el món de l'art per donar a conèixer els més joves, sobretot.
I escolta'm, tu ets d'aquí o d'on vens?
Jo sóc d'aquí. Sóc
ets menorquí, de Mo.
Exacte.
I que, quan coneixes aquest projecte de la plaça Òsium? Bé, ratllàvem fa una estona amb en Borja, que aquest és un espai que feia anys i anys que no hi havia, que no hi habitava res, i tenia, era una plaça entremig, els cinemes Ocimax, que els tenim aquí a la dreta, i un gran supermercat, que el tenim a l'altre costat. Era una zona de pas.
Sí, 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 jo ho conec fa poc. I just t'ho vaig sentir, vaig dir cap allà directament. Sí, perquè vinc des de València i fa 15 anys que visc allà i totes aquestes activitats ja estem proposades moltes vegades allà i veure-ho a la meva ciutat natal i poder oferir el que jo ofereix, que és botiga, art i cosa creativa, al final per això és un goig poder muntar això. Sí, sí.
Així que tu ets menorquí, però portaves uns anys visquent a València. Aquest tipus d'iniciatives, com la que comença aquest trajecte aquí a la plaça Òsium des de fa un parell o tres de dies que ho he inaugurat, ja els coneixies de València.
Exacte.
I ara encantat de que estigui aquí a Mo.
Exacte, sí, sí, sí. Estic, de veritat, molt content, perquè no ho havia trobat mai i vaig dir, vale, d'acord, de cap.
De cap. Content?
Sí, molt content.
Bueno, i escolta'm, va, que ara estaves penjant per aquí, tens sí. Que tens samarretes i això també, com és la teva tècnica?
Samarretes. Quadres i samarretes. Que
també combina... quadres.
Sí, exacte. Soc pintor i combino un poc els dos mons i poder, pues, bueno, combinar el que és el món textil i el món pictòric, sobretot.
I estàs també participant en altres indrets aquest estiu?
Sí, sí, sí. Bueno, em van muntar un parell el mes d'abril i ara en tenim 2 o 3 en ment que segurament sortiran el mes que ve.
Fantàstic. Escolta'm, que sigui un èxit, que vagi molt bé i moltes gràcies.
Sí, moltes gràcies a tu, a vosaltres.
Que vagi bé, gràcies. Sí. Idò, aquest és l'ambient que hi ha a aquesta hora del matí perquè estan tots els artesans i tota l'organització preparant perquè avui, a partir de les 7 del capvespre, s'obre en el públic. Aquesta plaça Òsium serà els dijous, de dijous a dimarts, a partir de les 7 del capvespre i fins les 12 de la nit, que la plaça Òsium estarà oberta amb aquestes i moltes més activitats, així que donam la benvinguda a aquest nou espai cultural i gastronòmic a Mo. Que vagi molt bé, bon dia.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
TV3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Tenim 10 minutets per acabar aquest programa. Aquí hi ha La gran vida, la ràdio pública de les Illes Balears, i ho fem en cine amb en Sergio Expósito i Mateu Bibiloni. Raül, jo no sé com vas tu de Toy Story, però enguany...
Els he vistes.
Jo vaig veure la primera i me va agradar molt, i després ja no he tornat a veure cap més, però tens la coralla d'anar a veure Toy Story 5.
Ara fa poc han fet un... no sé quina cadena era, però han fet un... Bueno, totes, la temporada és totes.
Crec que va estar a la primera, crec que va estar.
Ah, sí, la van estrenar...
Sí. Sí, aprofitant l'estrena de la
cinquena.
Sergio i Mateu, com estàveu? Bon dia.
Bon dia, com va?
Bon dia, què tal?
Parlarem de Toy Story, però parlant de les pel·lícules de Pixar, no? Pixar?
Efectivament. Ara, aprofitant...
Què és Pixar?
Aprofitant l'estrena de Toy Story 5, ja. Uh-huh. 5 pel·lícules, que s'hi diu ràpid, però ja es saga en plan Fast and Furious.
Total.
Sí, sí. ja fa més de 30 anys que se va estrenar la primera.
31 anys.
Efectivament, des del 95, 5 entregues. És veritat que hi ha hagut pel·lícules o ha hagut sagues que n'han fet més, però aquesta és per ser Pixar. De fet, és la saga més nombrosa de Pixar.
Ja tenia 15 anys, si vosaltres havíeu nascut.
No.
Me'n faltaven 5, per néixer. Però...
Quin d'anys és?
Jo també en tenia 6.
Ah, veus? Bueno.
Ja 15, ja... Va.
I, evidentment, com ha passat tant de temps, cada pel·lícula ha hagut d'innovar excidida a què s'enfrenten les juguetes, perquè recordant que és una pel·lícula en què les juguetes tenen vida i han de superar problemes com, per exemple, la primera pel·lícula era l'arribada de noves juguetes, juguetes especials, no? De anys 90. I com un vaquero d'una jugueta que podria ser de nostres pares, no? Un vaquero amb una corda, s'enfrontava a aquesta nova jugueta, que era un Buzz Lightyear, amb botons que tenien so en si i obrien ses sales i tal. Uh-huh. I ara cada pel·lícula ha estat una nova reinterpretació d'aquest mateix relat, realment. Perquè la tercera teníem Toy Story 3 era sa maduresa del nin que deixava ses juguetes enrere. Ara Toy Story 5 lo que tenim és una reinterpretació moderna de ses juguetes contra l'iPad, los juguetes contra les pantalles.
Totalment.
No? I realment, si ho han xerrat abans, el relat segueix sent el mateix, però amb noves problemàtiques, nous obstacles que han de superar els protagonistes.
Clar, crec que és guapo l'adaptació, no?, en els temps moderns, de lo que deia Mateu, les juguetes antigues, diguéssim, que són les juguetes normals, i les juguetes noves, en aquest cas, les pantalles que tenen, indiscutiblement, un... perill, segons l'ús que se li doni, que la pel·lícula enfoca d'una manera molt, molt interessant, no? Plantejar en un principi, ja qui vegi o qui hagi vist la pel·lícula entendrà com se desenvolupa, però el possible problema endèmic que existeix amb les pantalles per tothom i sobretot en el cas dels nens.
Tu has dit una cosa que m'agrada aquest concepte. Juguetes normals. Clar, les juguetes són juguetes. El problema és que tot el que sigui tecnològic... és jugar. Per una cosa és jugar i una altra cosa és una jugueta. Tu pots jugar amb una màquina, amb, claro, amb un mòbil, no?
Amb un videojoc, sí. Amb un...
Des del moment que comences a fer scroll, ja jugues, no? Jugues, sí, a què? Sí, estàs és entreteniment.
És que per nosaltres és la mateixa paraula, però els anglesos tenen dues paraules, perquè clar, una cosa és game i una altra cosa és play. I és play, és jugar. És la capacitat d'introduir tot un ecosistema... Uh-huh. Quasi sempre d'imaginació, no? Però en realitat que ha de ser una acció és redundant, però activa. És a dir, ha de partir, en aquest cas, des nin, però bueno, de qualsevol, perquè tothom juga. N'hi ha moltíssimes dinàmiques. Jugar no és només agafar una jugueta i que se pegui amb una altra o que visquin aventures. Jugar són moltes coses. I en el cas de les juguetes, no?, i de com enfoca aquesta pel·lícula, és això, és activitat per part del nin per encara tenir una capacitat creativa, una capacitat imaginativa de posar en marxa aventures, escenaris, i no només tenir el caràcter passiu d'enfrontar-se a una pantalla, que ho tenim tothom, és a dir, no...
No només dels infants, això és una problemàtica que solem sempre mirar amb un cert paternalisme a les generacions anteriors, en plan, vosaltres no heu viscut aquest moment de les juguetes, a vosaltres ton pare i ta mare te donaven un iPad damunt la taula i se n'oblidaven de tu i tu te posaves en l'iPad a jugar, però realment el problema de les pantalles també estan els adults. O sea,
clar, és que comencen els adults els problemes.
Totalment.
Al final juguen amb el que tenen, perquè els adults li dones una caixa o una pedra i jugaran amb la caixa i la pedra.
I això demostra que ara tenim 35, 30, 40, 50 anys que dèiem que mos queixàvem que els nins ara no juguen, nosaltres hauríem fet el mateix. Estaríem enganxats en el mòbil, totalment, igual que amb un pare, en un moment donat, també ja ho està.
Efectivament.
I que la gent que quan vosaltres teníeu 4 anys en tenia 40, ja deia coses parescudes, però en un altre context. O sigui, cada generació, evidentment, creu que el que ells feien era el correcte i no el que fan ara. Però això passarà a cada generació que...
Que no és un mèrit generacional, sinó que és el que mos ha tocat viure en cada moment.
Total. Efectivament. I que és molt complicat a nivell d'estímuls per un infant
competir
una jugueta que no fa res o que on tu has, com deia en Sergio, has de ser actiu, has de crear la història, has de generar aquell univers i aquelles aventures que ha de viure la jugueta amb una pantalla que t'ho dona tot fet. El scroll, els videojocs que pots descarregar, eliminar i tornar-te a descarregar un altre i en aquest sentit és molt complicat competir, diguéssim, no?
També és interessant, crec, amb aquest debat, no?, que s'ha d'obrir sí o sí quan se xerra d'aquest tema, com tampoc s'ha de tenir, ni considerar que, o la pel·lícula o nosaltres mateixos, s'ha de tenir una visió o pessimista o directament d'abolició, no? La pel·lícula no arriba a dir que pareix molt, molt, molt atractiu una pel·lícula per boomers, no? De dir, mira, han de dir-li als nins lo dolentes que són les pantalles i lo guapo que és jugar amb juguetes. Quan no, lo guapo és tenir una relació correcta tant amb les pantalles, que també tenen moltes avantatges, i els videojocs, per exemple, també, no s'ha de demonitzar una relació...
I que la pel·lícula, o els vídeos, o els queixos de la pel·lícula, molts de nins els veuen a través de la tablet que critiquen a la mateixa pel·lícula.
Efectivament, sí.
Totalment. I bé,
és un peix que se menja sacó.
Totalment. I l'atenció, el tema de l'atenció, ja... Jo, evidentment, no me'n recordo com era anar a veure pel·lícules de Pixar quan jo tenia 4 o 5 anys, però l'altre dia a la sala veia un poc l'atenció dels nins, i imagina que si tu estàs veient una pel·li de com un iPad fa que un nin no tingui capacitat d'atenció, o el que veiem cada dia, no?, per tant d'estímul, per tant d'input d'informació, d'imatges, i no pots no pensar, és que mira com no aguanten, no? Ara no poden mirar una hora i mitja. Jo no sé si jo podria mirar una hora i mitja, és que clar, no me'n record, però sí que és... bé, provoca tota aquesta reflexió tan interessant, no? I a part també, evidentment, és una pel·lícula divertidíssima, com són totes les pel·lis de la saga i les pel·lis en general de Pixar. És una pel·li molt emocionant, que quan toca segons quins punts, com fa sempre, no?, despassa sa maduresa, de com se va deixar enrere precisament un etapes de sa vida, no?, i a sa vegada com connectar sempre amb el nin i no perdre aquestes ganes de jugar. És una pel·lícula molt, molt potent. De fet, jo m'ha agradat més que sa quarta, que va ser un poc bajón, en sa meva opinió, però...
Pixar sempre ha sabut jugar molt bé en aquest còdic familiar, on era una pel·lícula per infants, però realment se tractaven temes d'una profunditat i d'una maduresa molt, molt gran. Tenim precisament Toy Story, que parla precisament de perdre la infantesa i de com la perdem i la dignitat de perdre la infantesa, però pots veure Inside Out o Soul, que són pel·lícules que xerren sobre la mort, sobre la maduresa de les emocions i com reinterpretar-les i com s'adolescència l'adolescència, se són coses que un adult encara reflexiona dia a dia, any rere any, i Pixar és capaç de combinar aquestes dues identitats, tant pels infants com pels adults, i ho fa de manera brillant, sense dubte.
Però jo crec que aquesta pel·lícula una altra vegada aconsegueix això que diu Mateu. No, les grans pel·lis de Pixar són pel·lis familiars, com hem dit altres vegades, no són pel·lis infantils, i tenen una capacitat de donar de menjar a la reflexió i tenen tant d'aliment per l'ànima i per el cervell, que crec que aquesta pel·lícula, no diria que sigui una de les grans obres de Pixar, perquè són paraules majors, però sí que torna a tenir aquest esperit, no?, d'altres grans títols de la factoria.
Que és la gran diferència, no?, entre una pel·lícula familiar o una pel·lícula infantil. Totalment. Infantil és per nins, per entretenir, però aquestes familiars són les que després pots xerrar en esbrenar l'endemà després de veure-les amb els teus fills.
O el que estic fent ara.
Efectivament.
O el que fem nosaltres ara, sí.
I el que és més guapo, que se conserven, tu vas creixent i creixes en la pel·lícula. Passen 15 anys des de que vas veure aquella pel·lícula quan eres un infant, la tornes a veure quan tens 20 anys i veus coses noves.
Molt bé. Idò, m'ha agradat molt aquesta secció d'avui.
Aquesta reflexió.
Sí.
Més que una secció, és una reflexió.
Sí. Aquesta reflexió m'ha agradat molt. Sí. No tenia expectatives, perquè jo m'agrada escoltar-vos, però m'ha encantat. Res, i molt endenar, Raül, que queden 15 segons per serveis informatius.
Demà tornem a les 9.
A les 9 en punt, després del butlletí horari. Vinga, que sigueu feliços. Fins demà.
Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.